des de Sant Cugat a fons, gairebé, però encara estem d'estrena. Estem d'estrena de seccions, d'estrena de col·laboradors, i avui doncs, tornem a treure el plàstic, no? L'Iron Fix d'un dels llibres de la tornada a l'escola. Marc Sala, bon dia.
Hola, bon dia, Albert.
Tenor, president de Pròpera, aquesta nova associació que vam conèixer fa un parell de setmanes, el tema del dia del Sant Cugat a fons, aquest tema del dia que vam compartir amb l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, i aquell dia, doncs, sortint et vam enganyar perquè vinguessis una vegada al mes a parlar-nos una mica també d'aquestes conferències que tenen tant d'èxit al voltant de l'òpera aquí a Sant Cugat. De què ens parlaràs en aquesta secció?
Bé, doncs avui parlarem de Turandot, seguint una miqueta la conferència que vam fer l'altre dia, com tu bé dius, a l'Ateneu Sant Cugatenc.
Que va anar bé, no?
Oh, va anar molt bé perquè es va omplir, vam tenir que repetir-la, era un dimarts, vam tenir que repetir divendres, i de fet les següents sessions també estan plenes i hem de parlar a veure quan les repetim. Sí, sí, molt contents.
Doncs Turandot, Giacomo Puccini... Per la gent que no n'ha sentit, jo no he sentit parlar el nom, he sentit el nom. Sí. No sé de què va. Què és Turandot?
Turandot, mira, és l'òpera que properament s'estrenarà, bueno, s'està estrenant, vaja, aquí al Liceu, per commemorar els 20 anys de la reobertura del teatre, de quan es va incendiar. Mm. O sigui, el 7 d'octubre de fa 20 anys es va reinaugurar precisament amb Turandot. Mm. I ara, doncs, per celebrar-ho el 7 d'octubre, s'ha tornat a inaugurar amb aquesta, a celebrar, diguéssim, aquesta nova producció.
Ha sigut aquesta setmana, ha sigut.
Puccini. Sí, sí.
Doncs bé, Turandot, Puccini, òpera pòstuma.
Pòstuma, sí, perquè Puccini és l'última òpera de Puccini i va morir abans de poder-la acabar, un càncer de gola, i els últims 20 minuts del tercer acte els va haver de composar per acabar-la un senyor que es deia Franco Alfano. Mm-hmm. I el curiós és que quan es va estrenar a la Scala de Milà, que és com la meca del cinema, de l'òpera...
De l'òpera, sí.
Doncs dirigia Toscanini, que és com un mite de la direcció, i en el moment en què va acabar la música de Puccini, va deixar la batuta, es va girar al públic i va dir: aquí acaba l'òpera perquè aquí va morir el mestre. I aquell dia va acabar ja l'òpera.
Mm-hmm. No es va fer la part final, diguem.
No es va fer. I d'aleshores, bé, a partir d'aleshores sí que es fa normalment amb aquest final de Franco Alfano, tot i que hi ha alguna altra versió també de més contemporània, el 2002, de Luciano Berio, però normalment la que sentirem al Liceu és aquesta de Franco Alfano. Mm-hmm.
I per tant, quan ets un mite de la direcció, pots fer aquesta mena de coses, oi? Si no, potser tiren tomàquets.
Home, aquest a més tenia un ego i unes quantes anècdotes molt bones que vam explicar a l'òpera entre copes de l'Ateneu, i va ser bastant, bastant divertit.
Doncs estem parlant de principis del segle XX, oi?
Pues sí, vull dir, que ens imaginem, el 25 d'abril del 26.
Ens imaginem l'òpera com un senyor amb perruca escrivint al segle XVII, XVIII, però en realitat aquesta òpera és relativament, entre cometes, moltes cometes, recent.
Home, sí, mira, té només 100 anys,
sí, sí.
Però no arriba. Però sí, sí, l'òpera té 400 anys d'història i hi ha molts tipus, però a Pròpera ha nascut precisament per enderrocar tots aquests prejudicis de que si l'òpera és això per gent gran o difícil d'entendre, cara, elitista, i això intentem, que la gent pugui prescindir d'aquests prejudicis i vingui a l'òpera a disfrutar-la.
Cara ho és.
No.
Sí, esclar, ja m'ho dieu tots. També el Lluís Cabal també m'explica que no sé què, que no m'explica, però aviam, són diners. Altra cosa és el que et donen a canvi, no? Això estem d'acord. La gent paga molts diners per entrar al Camp Nou, també, no?
Però... Exacte. Què et diré? Quan val un concert de Lady Gaga? Quan ve un concert? Quan val anar al futbol? L'entrada més barata del Liceu són 15 euros. Què m'estàs dient?
Sí. Ja veig que em vols vendre aquí la... em vols vendre aquí la moto. Escolta, qui era Turandot?
Turandot és una princesa xinesa. Turandot és, a més, és una història que passa a la Xina mil·lenària, mítica, com de fàbula, una mica fora de lo... I Turandot, filla de Turan, és el que vol dir Turandot, és una regió de Pèrsia. És una història molt antiga que ens va arribar a Europa i, diguéssim, que Puccini la va agafar per fer la seva òpera. Mm-hmm. Aleshores... Bàsicament, és una princesa xinesa bellíssima, fascinant, de la qual tothom s'enamora, però té un problema. No es vol casar.
Ah.
Aleshores, què fa? Ha negociat amb el seu pare, l'emperador, que només es casarà amb el pretendent que superi tres enigmes i que són insolubles, vull dir, són molt difícils, i si no els encerten, els hi tallaran el cap. Bastant gore.
Bé, doncs jugar-te-la tot una carta, no? Una mica...
tres cartes, imagina't.
Sí, sí, sí.
Però què passa? Que arriba un príncep desconegut, que ningú sap qui és, i el tio, que és més xulo, que ningú, va allà i va i les encerta les tres. Aleshores, aquí hi ha spoiler, però a l'òpera es pot, perquè...
Sí, a l'òpera ja, home, sí, ja està una mica antiga, no?
La qüestió és que ell es desespera i diu no, que no es vol casar, que serà a la força i tal, i l'altre diu no, jo no et vull a la força, et vull ardente d'amor.
Clar, clar, clar.
I aleshores li diu, mira, et plantejo jo un enigma a tu. El príncep li diu, si tu no saps el meu nom, si abans que acabi la nit descobreixes el meu nom, quan surti el sol em podràs tallar el cap. I així té tota la nit, i és durant aquesta nit que cantarà la famosa ària Nessun Dorma, que ningú dormi.
Mhm. O sigui, Turandot és la del Nessun Dorma, eh?
Hombre!
Jo estic en aquest nivell de coneixement de l'òpera.
Nessun Dorma no va sortir d'un talent show, és una òpera molt bona que es diu Turandot, sí, sí.
Doncs, com és? Deies que està ambientat en una Xina de fàbula, com es fa tot plegat per ambientar-ho?
Doncs mira, molt fàcil. Puccini el que té, com tu dius, és música que ens sona molt actual, perquè no fa tant, i ens sona actual perquè tota la música del cinema de després es va inspirar molt en la música de Puccini. És una música molt descriptiva que és ben bé com una banda sonora. Mm-hmm. Aleshores, el que fa ell per retractar aquesta Xina mil·lenària és, amb la tímbrica de l'orquestra, o sigui... els instruments que utilitza, que la percussió i tot plegat ens recorda aquesta Xina mil·lenària, però també l'ús de l'escala pentatònica. I això ho vam explicar l'altre dia a l'Ateneu, va ser bastant divertit. L'escala pentatònica és, a diferència de la nostra escala habitual, que és l'escala major, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Doncs bé, és una que en comptes de 7 notes són 5 notes. I aleshores, jo tinc un exemple, un àudio, que si volem sentireu com sona aquesta música.
Doncs ha acabat una mica de cop aquest moment de... d'àudio, però això era aquest tros on es podia apreciar, si vols. En què ens havíem de fixar en aquest àudio?
Si us fixeu, aquí Luciano Pavarotti li diu al emperador vull enfrontar-me a les proves, als enigmes, mm-hmm. i ho fa amb una música que utilitza l'escala pentatònica i
en
després...
aquest moment en què se sentia el...
Si heu sentit, després l'orquestra repeteix la mateixa melodia del tenor, mm-hmm. però a més amb el timbre aquest de l'orquestra, amb campanetes, mm-hmm. pim, 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 pim,
però ara,
pim,
tornem,
pim,
tornem a escoltar.
Vinga, va.
Doncs és aquest, just hem vist com ho repetia, era aquest so, sí que sonava una mica més xinès, realment, sí? Sí,
doncs
sí.
Això està ple, no, ens la cola sense adonar-nos, però està ple. I de fet, al nostre Facebook de Pròpera podeu veure un vídeo magistral de Bobby McFerrin, saps aquell de...
Ah, sí, sí,
don't
sí.
Don't worry, be happy. Sí. Doncs aquest és un crack de la música i utilitza molt l'escala pentatònica i té un vídeo al nostre Facebook que és magistral perquè fa cantar a tota l'audiència i improvisa sobre una escala pentatònica i és superdivertit. Heu d'anar-ho a veure.
Doncs perfecte. Dèiem, ja li hem demanat que vull les proves.
Sí.
Vull
enfrontar-me a les proves.
Vull enfrontar-m'hi, no? I ara quina és la resposta de tot plegat?
Doncs bé, us explicaré que aquí... una miqueta la vocalitat de cada personatge. Aquí hi ha Turandot, com hem parlat, però també hi ha Liu, que és un personatge inventat per Puccini, precisament per donar-li el contrast amb aquesta princesa de gel. Doncs Liu és una esclava, és una soprano també, però que contrasta amb Turandot perquè és la típica heroïna pucciniana, que és una persona que estima infinitament, de manera honesta, sensible i molt sacrificada. Tot el contrari de Turandot. I es tradueix també la seva manera de cantar, que és molt diferent de Turandot. Per això tenim un àudio de la Renata Scotto cantant aquest moment en què el príncep li diu «Liu, qui ets?» I diu «No, sóc res que sóc una esclava». I diu «I per què has ajudat el meu pare, que és l'emperador en exili, a fer tot això i a patir tant?» I diu «Perquè un dia... al palau, tu em vas somriure i des d'aquell dia es va enamorar». I quan diu Tu mai sorriso fa una nota que us heu de fixar, que és una nota llarga, amb pianissimo, és un filat de veu. L'orquestra, la tímbrica de l'orquestra, veureu que fa crin-crin molt petit, és la sensibilitat puresa d'aquest amor de Liu.
Liu, qui sei?
Una sola, una schiava mia signora.
E perché tanta angoscia hai diviso?
Doncs era aquest moment, el que sí. Explicaves, aquesta...
És una nota.
Sí.
És una nota que no és d'aquest món, oi?
Et quedes una mica com fred, fins i tot, de... Uf, una cosa acaba de passar, no?
És molt fort, és molt fort. A més, fer això és tan bonic, la Cavaller, la Montserrat Cavaller ho feia també preciós, i és molt difícil i molt bonic, un efecte preciós.
I deies, la Liu suposa aquesta part més càlida, no? Turandot és el contrari.
És una princesa de gel inabastable que està en el seu món, és virginal, ningú la pot tocar. I què passa? Per què no es vol casar? Perquè està traumatitzada per la violació d'una avantpassada seva, no? I el que fa és venjar-se en aquests prínceps que venen a pretendre-la,
sí.
I si no poden, doncs els hi talla el cap. I aleshores el seu cant es tradueix en un cant incisiu, agressiu, orgullós i amb salts. I en aquest tall que ara posarem, està dient: prínceps que veniu de lluny, jo venjo amb vosaltres aquella puresa, aquell crit, aquella mort de la seva avantpassada. I quan diu crit, que ho repeteix, quel grido e quel la morte, ho repeteix fent un salt que és... lacerant. I ja veureu com també l'orquestra la deixa sola i només fa uns acords totalment agressius.
Doncs sí, que es notaven aquests cops, era per acompanyar una mica, li donen un punt dramàtic, no?, a tot plegat.
Totalment. Aquesta era Birgit Nilsson, una de les grans turandots de la història, que era sueca i feia la turandot més espectacular de la discografia que tenim.
Té una mica aquest punt de distància, no?, d'enfadada. Està com amb...
Sí. És la princesa de gel i això contrasta molt amb Liu. I per altra banda, si et sembla, parlem de Calaf. Calaf és el príncep desconegut que és valent, agosarat, molt apassionat, i aleshores el que fa Calaf és cantar també amb aquesta suficiència però i amb aquesta calidesa a la vegada. Ara sentirem un àudio en el que, després d'haver vençut les tres proves, ella li diu: jo no et vull, i ella li diu: no, princesa agosarada, princesa altiva, jo et vull ardent d'amor. I ho fa amb un superagut que s'enfila, és opcional, però ell, el Franco Corelli, que sentirem aquí, s'enfila un do de pit espectacular que sentirem ara mateix.
Sí, Déu-n'hi-do, m'acaba de dir que estava tremolant l'estudi fins i tot ara amb el amb aquest moment que deies, que s'enfila aquesta veu, eh?
Sí, aquest és un superagut que no tothom el fa, perquè hi ha l'opció de la partitura, i això ho vam ensenyar també en PowerPoint, ensenyar la partitura, de com...
Allà posa, si vols, arriba fins aquí, si no cal, no?
Exacte, hi ha un oppure, que és com una opció... És un opcional, no? Mm-hmm. I aquest senyor ho feia molt bé, és un dels millors calaps de la història i ho feia molt espectacular.
Mm-hmm. Per tant, pot passar, no?, que si un dia lleves allò una mica pitjor, diguis, mira, avui aquí no arribo.
És a les poques ocasions que en l'òpera podem tenir aquestes
opcions. Ah, o sigui, no passa molt sovint, eh?
No, lo difícil de cantar òpera és que aquell dia, aquella hora, és com tirar un penalti. Has de cantar aquella nota i sí o sí, i sense micròfono, i en un teatre gran, en una orquestra gran,
i tu sol allà al mig, clar.
I tu sol allà, i has d'aguantar la tessitura i no pots baixar-t'ho de to, no.
I sense autotune, tampoc.
Ah, no.
Coses no existeixen en l'òpera. Què més d'aquesta? Anem a escoltar a Calaf, eh?
Calaf és el nom d'aquest príncep desconegut, el nom que tothom està buscant durant la nit, i per això el tercer acte comença amb el cor cantant que ningú dormi a Pequín aquesta nit fins que no sapiguem el nom del desconegut. I ell s'està esperant a veure si què passarà aquella nit, si morirà o no morirà, però ell canta aquesta famosa ària, Nessun dorma, que vol dir...
Aquí ara. Està. Aquesta és la que a la gent li ha passat. Realment ara diu... Segur que molta gent ha fet cling, ai, calla, a Turandot era...
Aquesta, Nessun dorma, que molta gent diu, ei, canta'm aquella del Vincheró. I dic, no, es diu Nessun dorma, perquè acaba amb el Vincheró famós.
Sí, sí.
Però ella està, doncs, fa aquest cant, que és com un himne, pràcticament, i és molt important, si ens emociona ja sense saber el que diu, quan saps el que diu ja, és que et posa la pell de gallina. Mm-hmm. Ell mira les estrelles i canta aquesta famosa ària. I és que Puccini sempre té una gran càrrega de passió i erotisme. És que sap arribar sobretot al públic femení, toca la fibra, i quan el públic femení, t'asseguro que això és com... A l'època era com els 50 sombres de Grey.
Ah, doncs està bé, sí. És una gran comparació.
Perquè ho posem en context actual, no?
Sí.
I diu aquí, posaré l'ària just en el moment en què diu «El meu misteri està tancat dins meu. Ningú sabrà el meu nom. El diré només a sobre de la teva boca quan la llum de l'alba resplendirà. I el meu petó desfarà el silenci que et fa meva». I això, bueno, imagina't, no? Abraçant la noia, estan dint-li el nom a la boca, directament amb un petó, i al final esclata, no?
50 ombres de Grey.
Ah, sí, i al final esclata amb aquest, i a l'alba vençaré.
Oh.
Bé, això passa quan a vegades poseu alguns àudios d'aquests que dius, ara tot el que pugui dir no sé si serà millor que això que acabem d'escoltar, aquest Nessun Dorm. Qui ho cantava? Aquest
és el grandíssim Luciano Pavarotti, que va ser un dels també millors calafs que jo considero. I, a més, l'hem de sentir el context de l'òpera, perquè sempre sentim qualsevol passavolant que diu, és que jo puc cantar òpera, es posa a cantar això i sincerament, no té res a veure. Hem de sentir aquestes versions.
Sí, evidentment, sí, tothom qui digui jo també puc fer, a vegades sol quedar retratat, no? Més enllà de fer una cosa després d'un dinar i havent begut una mica massa de vi. Escolteu, escolta, aviam, com acaba això? Si ho podem dir, fem un spoiler, ara, si algú no vol sentir-ho, que baixi un moment el volum, però després torna a nosaltres.
Sap per què es va bé fer spoilers a l'òpera? Perquè jo crec que anar a l'òpera, la gent, si no va preparada, costa més. Vull dir, igual que tu vas a un concert de que sigui, dèiem Lady Gaga o Elton John, o el que sigui que estigui ara petant-lo. Pues, si t'has sentit el seu últim CD i reconeixes la música, home, vibres molt més. I jo crec que amb l'òpera s'ha de fer el mateix. Això us explico.
Acabem molt ràpidament perquè hem de parlar d'agenda i se'ns acabarà el temps.
I tant, doncs vinga, què passa? Que Liu, que és que sap el nom, s'acaba sacrificant sense delatar el seu nom. Turandot queda impressionada per la força d'aquest amor i per la passió de Calaf. I Calaf li fa un petó i ella cau la màscara aquesta de princesa de gel i ell li diu, ja et puc dir el meu nom i la meva vida és teva. Em dic Calaf, fill de Timur. I ella, davant de tots, crida a tothom i diu, sé el seu nom. I quan sembla que està a punt de delatar-lo, li diu, el seu nom és amor. I acaba bé.
No, acaba bé.
Acaba bé.
Quina meravella, no es mor tothom, com es van passant aquestes coses.
No.
Doncs bé, acaba bé. Parlem d'aquestes dos actes d'agenda que farem en els propers dies, perquè ho tinguem en compte. També estigueu al tanto, aneu en compte amb aquest Opera entre copes, que s'esgoten molt ràpid els llocs. Si us ha interessat el que us ha explicat el Marc Sala, ho podeu trobar a l'Ateneu una vegada al mes, però correu, perquè les dues properes crec que estan esgotades i veurem si podem trobar altres dies. El primer és el dimarts 22, dèiem.
Sí, el dimarts 22 a 7:45, a 7:30, parlarem, farem la prèvia de la Cenerentola, una òpera de Rossini que podreu veure al Teatre Auditori, i a tal efecte, doncs, a la cafeteria del mateix Teatre Auditori, el dia 22, com hem dit, parlarem d'aquesta òpera i vindrà també un dels protagonistes a cantar una de les àries en directe, o sigui que serà molt especial.
I tant.
Jo crec que cal reservar, és millor reservar escrivint a hola@propera.cat.
Perfecte.
I el preu, bueno, és una aportació voluntària.
Aquella inversa d'aquesta,
Sí, sí.
Doncs, i a la següent, els dies 17 i 20 d'octubre. Següent no, de fet és abans, però ho teníem en ordre invers.
Sí, en ordre invers, perquè és una activitat molt especial que no té res a veure amb el que hem parlat fins ara. Es diu Òpera en Construcció. I amb la voluntat aquesta d'apropar l'òpera a la gent i fer una experiència molt personal i propera, doncs portarem un grupet ben petit i limitat de gent a veure uns assajos. Com s'assaja aquesta Cenerentola al Teatre de la Faràndula de Sabadell? Per veure com es construeix una òpera, hi farem un assaig d'orquestra, un assaig d'escena, podrem parlar amb els protagonistes, veurem un trosset de l'assaig general i ho comentarem. Això sempre en col·laboració, i molt agraïts de col·laborar amb els amics de l'òpera de Sabadell. I això el que passa és que és una activitat només reservada als socis de Propera. És un incentiu perquè us feu tots socis.
hola@propera.cat, a Instagram i a...
a Instagram, Facebook i Twitter ens podeu trobar.
Perfecte.
I comunicar-nos.
Doncs Marc, moltíssimes gràcies. Encantats de tenir-te una vegada al mes. Ara ja no et deixarem escapar. Nosaltres que marxarem escoltant què?
Al final de l'òpera Turandot, que veureu que el cor reprèn la melodia del Nessun Dorm amb un final orquestal preciós. Però sentirem abans d'això que sentireu a la Turandot com diu el seu nom és amor.
Doncs amb això acabem. Moltíssimes gràcies, Marc.